Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Tot seguit, els avancem en titulars algunes de les notícies que ampliem en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu que obrim parlant dins de l'àmbit polític, que Esquerra Republicana Balaguer reclamarà en el ple de la Peria d'aquest dijous millores en l'atenció social a les escoles del municipi i en la defensa del català a l'escola. Així doncs, el ple de la Peria d'aquest dijous debatrà aquestes dues mocions. La primera, com dèiem, reclama al Departament d'Educació que garanteixi la presència estable de professionals d'atenció social als centres educatius de Balaguer. La segona, en defensa del model lingüístic català, rebutja la sentència judicial que imposa un percentatge mínim de castellà a les escoles. D'altra banda, el ple també donarà compte de la cinquena pròrroga del contracte de servei del bus urbà. La previsió de la Peria serà treure-ho properament a concurs per ampliar el servei també al polígon industrial Camp Llong, segons ha avançat aquest matí la Pera en cap Lorena González. A banda d'aquestes qüestions, també tractem altres temes que us avancem en forma de titulars.
Anirem fins a Vallfogona de Balaguer, on s'estan preparant per viure un intens cap de setmana de celebració amb motiu de la Festa Major de Sant Miquel, amb uns actes que començaran, però, el divendres. Ho faran amb la sisena fira gastronòmica, que oferirà un ampli ventall de tapes elaborades amb productes locals. També parlarem de Josep Pàmies, que va declarar aquest dimecres a Balaguer per la promoció del clorit de sodi, mentre un bon grup de seguidors li donaven suport a la porta dels jutjats. En l'àmbit agrari, joves, agricultors i ramaders de Catalunya plantegen un finançament a llarg termini amb l'Institut Català de Finances per moblar les finques amb la modernització del canal d'Urgell. El sindicat aconsella als regants aprofitar l'acord entre governs i votar sí al projecte a l'Assemblea del desembre. El Gremi de Forners de Lleida ha creat el Piri Ponent, un pa fet amb massa mare de fruita i ingredients locals. El nou producte neix amb la intenció que es converteixi en un símbol de la gastronomia lleidatana. I també explicarem que els dissabtes 27 de setembre i 4 d'octubre la ciutat de Balaguer acollirà diversos actes sota el títol Balaguer en Palestina, amb l'objectiu de mostrar la seva solidaritat amb el poble palestí. I anirem fins a Os de Balaguer, que es prepara per viure 4 dies intensos de festa major en honor a Sant Miquel. El programa combina tradició, música, activitats infantils i propostes lúdiques per a totes les edats.
I en la recta final de l'informatiu dedicarem uns minuts a la secció esportiva.
En l'apartat esportiu d'avui us parlarem de futbol formatiu, perquè el passat cap de setmana van començar les competicions de categoria preferent de la Federació Catalana de Futbol, on el Club Futbol Balaguer hi té representació. Repassarem què va donar ací la primera jornada. I també parlarem de curses populars, perquè Bellmunt d'Urgell acollirà el pròxim diumenge 5 d'octubre la primera cursa urbana d'orientació, una de les activitats centrals del Memorial 1 d'octubre.
Obrim l'informatiu parlant del pròxim ple de la Peria de Balaguer, que se celebra aquest dijous i que debatrà dues mocions presentades pels republicans. La primera reclama al Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya que garanteixi la presència estable de professionals d'atenció social als centres educatius de Balaguer. La segona és en defensa del model lingüístic català. Rebutja la sentència judicial que imposa un percentatge mínim de castellà a les escoles.
La problemàtica de les tècniques d'integració social, conegudes com a TIS, lluny de ser puntual, s'ha agreujat amb les retallades previstes pel govern de la Generalitat per a aquest curs. A l'escola La Noguera s'ha eliminat la figura de la tècnica en integració social, a l'escola Àngel Guimerà s'ha suprimit l'educadora social i el centre ha estat 100 manes sense TIS. A Gaspar de Portolà, tot i mantenir-ne la figura, el canvi de programa ha comportat la no continuïtat de la professional que hi treballava des de feia 4 anys. I al Montroig cal recordar que van estar tot un curs sense TIS fins que la pressió de la comunitat educativa va aconseguir revertir la situació. Els republicans consideren que aquestes figures són essencials per garantir la inclusió, la convivència i el benestar dels infants. No podem normalitzar que les escoles perdin professionals de l'àmbit social. Quan falten aquests perfils, l'atenció es fragmenta i les situacions de vulnerabilitat queden desateses, empitjorant l'atenció educativa dels infants, ha afirmat el portaveu del grup, Jordi Ignasi Vidal. La recent agressió a un mestre a l'escola Àngel Guimerà, que ha generat una forta resposta de la comunitat educativa, és un exemple clar de la necessitat de cuidar i protegir tant els professionals com els infants.
Bé, diguem-ne, la coincidència aquesta és casual, eh? Malauradament hi va haver aquesta incidència, però no és per això. Si ja la moció era anterior, es va fer un gran esforç, se sap la problemàtica que hi ha a molts centres a nivell de Catalunya i, per tant, es va fer un esforç des del Govern de la Generalitat de fer un pla de 4 anys per tindre tècnics d'integració social i assistents, diguem-ne, als centres que ho necessitaven. Clar, això es va acabar aquest mes d'agost i el departament va decidir retallar, no? I en el cas de Balaguer, doncs, deixant a part el que va tardar a cobrir certes places, doncs tant la Noguera com l'Àngel Guimerà perden una d'aquestes figures, no? I, per tant, entenem que davant de la necessitat que hi ha, i en tot cas l'incident que hi va haver ho posaria també de manifest, no pot ser que es faci una retallada en un servei que, amb la diversitat que tenim actualment, és imprescindible per a les nostres escoles, no? I durant aquests 4 anys s'ha disposat d'aquest servei extra, diguem-ne, que ajudava en aquests casos, i ara, des d'aquest mes, des del 31 d'agost, en què havia acabat el programa de 4 anys que s'havia fet al seu moment, doncs ara no hi havia la voluntat de seguir-ho amb els mateixos nivells, s'havia fet una rebaixa de quasi un 30%, i en el cas de Balaguer ja dic que havia afectat a dos professionals, un de l'Àngel Guimerà i un de la Noguera, i per tant el que exigim és que un cop s'ha demostrat que durant aquests 4 anys doncs hi ha hagut molt bona feina per part d'aquesta gent i s'ha notat a nivell dels centres educatius, no pot ser que ara estiri enrere una mesura que s'ha demostrat que és bona i positiva pel conjunt de la comunitat educativa.
Pel que fa a la defensa del català a l'escola, Esquerra denuncia que la sentència judicial que obliga a impartir un mínim del 25% de classes en castellà suposa una vulneració greu de l'autonomia pedagògica dels centres i del consens social que ha sorgit amb el model d'immersió durant dècades. Els republicans alerten que aquesta imposició no respon a cap necessitat educativa, sinó a una ofensiva política contra la llengua catalana. A més, denuncien que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que escapça el decret 91/2024, representa un atac directe al consens pedagògic i social que ha sustentat el model d'immersió. Per això, la moció presentada insta el govern de la Generalitat a presentar un recurs de cassació i a defensar legalment el decret que blindava el català a l'escola.
Bé, el que presentem és una moció, com tothom sap, hi va haver una Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ho va fer una sentència que sembla que dona suport a que hi hagi un 25% de matèries en castellà, independentment de les polítiques que hi pugui haver, del que pugui determinar cada centre i de les necessitats que hi pugui haver, i nosaltres entenem que és una intromissió de l'Estat, al fons, al Pacte Nacional per l'Educació i al Pacte Nacional per la Llengua, que determina com s'ha de fer l'ensenyament. Al cap i a la fi, si alguna problemàtica tenim en aquest país i no es pot negar de cap de les maneres, és que hi ha un retrocés de la llengua catalana i, per tant, la gran vàlvula que tenim per salvar-nos és que realment des de les escoles la gent surti amb el coneixement de la llengua catalana suficient com per poder, diguem-ne, mantenir la llengua viva i amb activitat. I aquestes mesures l'únic que pretenen és evitar això, centrant-se en una suposada llibertat d'elecció, etcètera, etcètera, que quan arribes al final doncs pot passar doncs com a País Valencià, que hagin de fer referèndums i que hi hagi centres en què no es faci absolutament res en valencià, no? Per tant, representa que entenem que és una política de l'Estat contra la llengua catalana i demanem, exigim, que el govern de la Generalitat faci tots els passos jurídics i legals possibles per mantenir les decisions que s'havien pactat per defensar la llengua a l'ensenyament.
D'altra banda, en el ple ordinari també d'aquest dijous es portarà a aprovació la bonificació tributària de l'IFIO, l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per a unes obres a les instal·lacions de la seu del Consell Comarcal de Noguera, en ser considerades d'utilitat d'interès municipal, segons ha explicat la Pere en cap de Balaguer Lorena González. També es portarà a aprovació a aplicar la mateixa bonificació a unes obres que realitzarà l'Institut Almatà de Balaguer a les seves instal·lacions.
I és simplement tant el Consell Comarcal de la Noguera com l'Institut Almatà han de fer unes obres i el que demanen és que declarem aquestes obres com a d'especial interès, no? Pel tema que representen, perquè són entitats de l'administració pública que ajuden a la societat, el tema d'educació i tal, per a que es puguin bonificar aquestes obres amb un 75% l'impost de construccions i obres, no? Per tant, el que portem aquí és l'aprovació d'aquesta bonificació a través de que declarem d'especial interès aquestes obres i es puguin beneficiar d'aquesta bonificació de l'impost de les obres.
Un altre dels punts del ple serà el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Balaguer i la Comissió Central de Subministraments, que estableix les condicions de participació en el sistema centralitzat d'adquisició de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya, amb la voluntat que de pertenència en aquest sistema. González ha explicat que aquest conveni se suma al que la Peria ja té signat amb l'Associació Catalana de Municipis i permetrà ampliar els serveis de la central de compres.
També tenim la de la CM, però, per exemple, hi ha alguns serveis que té la de la Generalitat que no té la CM, no? Per tant, considerem important poder ser els dos, tenir aquesta opció d'aconseguir tenir els serveis que pot prestar la Generalitat, que ja ha fet la seva licitació pròpia, que ja han guanyat una sèrie d'empreses a un preu competitiu, i nosaltres podem contractar-les d'una forma, diguéssim, directa, sabent que és un preu competitiu i avalat pel concurs que ha fet l'administració. A CM, per exemple, pots comprar material d'oficina, pots comprar paper, pots comprar serveis postals, pots fer contractació d'empreses d'energia, de gas, de llum, mobiliari d'oficina, però, per exemple, amb aquesta central de compres de la Generalitat pots tenir accés a bases de dades jurídiques o també empreses de combustible, en el cas de que hagis de tenir, per exemple, calefaccions i demés, gestió i assistència en viatges o vigilància i seguretat, no? Serveis de prevenció de riscos laborals aliens. Per tant, hi ha aquestes, per exemple, aquestes ens ve que així puntejant estan amb aquesta central de compres però no a la CM. Per tant, tot allò que puguem arribar, crec que com a paeria, doncs tot això que guanyem.
La sessió també portarà a aprovació la cinquena pròrroga del contracte per a la gestió interessada del Servei Públic de Transport Col·lectiu Urbà de Viatges a la ciutat de Balaguer. Aquesta pròrroga, per un any més, té un cost de 177.000 euros. La previsió de la paeria, però, és treure la contracte a concurs properament per tal d'ampliar el servei també al polígon industrial Camp Llong, segons ha avançat Lorena González.
Per tant, aquesta és l'última pròrroga i això significa que de cara a l'any que ve haurem de tornar a fer una nova licitació del servei del bus urbà, que ja estem treballant des de fa uns mesos. També hem enviat a l'AMTU perquè ens pugui fer una mica d'estudi amb una mica de peticions que hem fet, no? Doncs ens agradaria que el bus urbà pogués arribar al polígon, ens agradaria que el bus urbà, doncs, hem de veure quines possibilitats té de millora, i a partir d'aquí que puguem tenir una base, un assessorament i poder treure aquesta licitació, doncs, amb un bon servei. Crec que el servei del bus urbà és bo. També és veritat que tenim un extra, recordem, no? Aquest suport que tenim amb el bus urbà, que és aquest bus addicional per la ruta escolar, que a vegades no està tan ple que es quedava gent a les parades i, per tant, això era un problema. Vam ficar un supletori i això, doncs, hem de veure d'encaixar-ho dins de la mateixa licitació i que no sigui un cost addicional extra com estem tenim ara, no? Per tant, últim any, però ja començar a posar-nos en marxa perquè l'any que ve s'ha de tornar a treure aquesta licitació. Jo crec que és important, el nostre bus urbà va, evidentment, a tota la ciutat de Balaguer, als barris del Firal, als barris del Secà, i potser faltaria, no?, que ens arribés, perquè també tenim serveis al polígon, que també pugui arribar, ja sigui, doncs, per temes laborals, ja sigui per temes de serveis, ja sigui pel que convingui, perquè també el polígon és Balaguer i creiem que poder-ho tenir connectat hauríem de trobar la manera de fer-ho possible.
D'altra banda, el ple preveu aprovar també definitivament el projecte d'obres d'arranjament de les cruïlles dels carrers Joaquima de Vedruna amb Sant Crist, Sanaüja i Sant Crist amb Doctor Fleming, després d'haver rebut algunes al·legacions. D'altra banda, altres punts destacats del ple són el conveni de col·laboració amb la xarxa de museus d'Arcoxarxa i el conveni entre el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Balaguer en relació amb el projecte de servei comunitari. Aquest últim fa referència, segons ha explicat Lorena González, a l'acord amb el taller Estel pel projecte de manteniment del camí de les Franqueses.
Una petició que vam rebre del Centre d'Educació Especial d'Estel, en el que ens demanaven, doncs, un conveni per poder fer acció comunitària, no? Un projecte de servei comunitari, i nosaltres el que faríem és posar a disposició, doncs, tots els recursos que necessitin i poder anar allà a les Franqueses amb un projecte que seria manteniment i cura del camí de les Franqueses. Seria un win-win, ells farien aquest projecte de servei a la comunitat, un servei comunitari, i nosaltres també tindríem l'oportunitat d'ensenyar-los i, doncs, com tenim aquest camí, com el podem millorar i, a més, que se'l facin seu, no? En aquest projecte, doncs, varien actuacions com, per exemple, doncs, regar els arbres, plantar o reforestar l'espai i trasplantar i fer planter o, per exemple, treure les males herbes, mantenir l'espai net. Això aniria destinat a alumnes de les edats de tercer quart d'ESO del Centre Especial Estel, del Centre d'Educació Especial d'Estel, i creiem que és, vaja, a petició, nosaltres ens hem de posar sempre a disposició, crec jo, de les entitats que tenim, evidentment, una entitat com l'Estela Balaguer, crec que la paeria ja ha d'estar al costat i col·laborarem sempre que ens ho demanin i ens sigui possible.
Com sempre, el ple es podrà seguir en directe a les 8 del vespre per Ràdio Balaguer. El polèmic horticultor i activista de teràpies alternatives, Josep Pàmies, va declarar aquest dimecres al jutjat de Balaguer arran de la querella interposada pel Departament de Salut contra ell i l'Associació Dolça Revolució per la promoció i venda de diòxid de clor i del clorit del sodi MMS com els suposats remeis per a l'autisme infantil i altres malalties. La Fiscalia investiga si aquestes pràctiques poden constituir un delicte contra la salut pública.
A les portes del jutjat s'hi van concentrar un bon grup de persones per mostrar-li suport amb crits de llibertat, llibertat i amb pancartes en defensa de la lliure elecció sobre el propi cos. Alguns seguidors van reconèixer públicament utilitzar el producte i fins i tot van arribar a oferir-lo als assistents. Pàmies, que va comparèixer juntament amb Lola Roma, membre també de Dolça Revolució, només va respondre les preguntes del seu advocat. A la sortida es va mostrar tranquil i fins i tot somrient i va assegurar que reafirmaven les seues pràctiques. La querella arriba després que Salut ja sancionés Pàmies i la seva entitat amb 1,2 milions d'euros al maig de l'any 2024 per la promoció d'aquestes substàncies. L'horticultor, que acumula altres multes de 300.000 i 90.000 euros imposades l'any 2019, ha assegurat reiteradament que no les pagarà perquè, diu, la seva activitat forma part de la llibertat d'expressió. Malgrat les advertències, Dolça Revolució manté actius els seus canals de difusió i venda per internet. De fet, l'any passat el govern balear també va proposar una sanció de 300.000 euros per un acte a Esporles, en què Pàmies va coincidir amb el cantant Miguel Bosé, que recentment ha tornat a expressar el seu suport públic a l'activista. Ara, la jutgessa haurà de decidir si continua la instrucció o dicta el sobreseïment de la causa.
D'altra banda, també dins d'aquest àmbit de successos, els Mossos d'Esquadra van arrestar aquest dimecres al barri del Firal de Balaguer un home que tenia pendent des del gener un ordre d'ingrés a presó per complir una condemna de 6 anys. L'operatiu, amb diverses unitats de la RO i d'investigació, es va dur a terme a primera hora del matí. Els fets es remunten a fa 6 anys, quan el condemnat va llançar una bola amb haixís, cocaïna i un telèfon mòbil dins del centre penitenciari de Ponent. La maniobra va ser detectada per les càmeres de seguretat i va acabar amb la seva detenció i posterior judici, que li va comportar la pena actual. Tot i la sentència ferma i l'ordre d'ingrés dictat el 2024, no s'havia presentat voluntàriament a presó fins a la d'intervenció d'ahir, en què la policia disposava d'una ordre per entrar a casa seva. Encetem l'àmbit agrari parlant que Jarp planteja un finançament a llarg termini amb l'Institut Català de Finances per moblar les finques amb la modernització del canal d'Urgell. Joan Carles Masot, estudiant del Baquí de Carme, considera que quan passa el tren de la modernització s'ha d'aprofitar perquè el canvi climàtic ja va demostrar fa un parell d'anys que l'aigua no està garantida. Els regants han iniciat un debat intern que culminarà amb una votació en l'Assemblea General del desembre. Una de les reticències que està manifestant és l'elevat cost d'instal·lar el nou rec.
Massot ha explicat que des de joves agricultors i ramaders de Catalunya són favorables al procés de modernització perquè permetrà gestionar l'aigua d'una manera molt millor que l'actual, que es basa principalment amb el rec a manta. El projecte de la Casa Canal estima que s'arribarà a estalviar fins un 30% del consum actual. Els regants estan en ple procés de debat sobre si voten a favor o no del projecte de modernització acordat entre els governs català i espanyol i la Junta de la Comunitat. Un dels principals esculls, però, és el cost que tindrà el moblament de les finques, és a dir, la instal·lació del sistema de rec pressuritzat més convenient per cada terreny i cultiu. Aquest cost podria situar-se entre els 5.000 i els 7.000 euros per hectàrea, uns diners als quals caldria sumar els 2.311 euros per hectàrea que haurà de pagar cada regant per les obres generals de procés de modernització. Massot ha dit que davant d'aquesta previsió de despesa ja hi ha damunt la taula, i així serà notificat pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, pròximament, una línia de finançament a través de l'Institut Català de Finances, amb interessos favorables a llarg termini, per tal que tots els propietaris puguin adaptar les finques i posar en marxa el regadiu sense haver de pagar l'obra tota de cop.
Jo crec que en aquests moments al Canal d'Urgell s'ha fet una negociació molt bona i, com heu dit, també ja els dos governs estan alineats. Jo crec que això s'ha d'intentar aprofitar. I després ve el que ve després, no? l'amoblament de les finques, no? Per adequar-les a la modernització. Per això ja hi ha damunt de la taula, que els notificarà el conseller properament, que és una línia de financiació a través de l'ICF, no? Una línia de financiació amb els interessos molt favorables a llarg termini perquè tots els propietaris puguin acabar adaptant les finques, amoblant-les, en rec en cobertura, per goteig, en aquest cas, per poder adaptar-les a la modernització i al rec i al rec a pressió.
En aquest sentit, la responsable del vaquí de llet de Llarg, Roser Serret, ha remarcat la importància que té el sector primari per a l'economia del país i, en concret, el que treballa en l'àmbit del regadiu del Canal d'Urgell. Per això, ha destacat que els ajuts de l'ICF seran una bona fórmula per tirar endavant la modernització, ja que les subvencions arriben, però una mica tard.
Des de Llarg m'ho hem demanat a la taula agrària i s'està demanant. És una cosa que jo entenc que és el govern el que té que ajudar-nos a donar aquest impuls i que arribi fins aquí. Perquè bueno, s'ha de fer com una simbiosi, no?, entre tot el projecte que tenen els de la Casa Canal i el que pugui ajudar el govern a que això sigui possible. Perquè sense això, doncs jo crec que no es podrà fer, perquè no tots visquim de l'agricultura. Clar, hi ha molta gent que té finques i que, bueno, que sí que viuen de l'agricultura, ho han viscut, però clar, no tens els diners aquests, i a més l'agricultura, doncs, portem uns anys que, bueno, doncs uns anys de no collita per la temperatura, els altres anys que el cereal va barat.
I encara en aquest àmbit agrari, el Gremi de Forners de les Terres de Lleida ha creat el pa Piriponent, un nou producte de crosta cruixent, molla humida i sabor amb notes torrades, que és el resultat d'una fórmula que combina massa mare de fruita de Lleida, farines semi-integrals, moltes a la pedra, oli de la denominació d'origen Les Garrigues i sal del Pirineu. No pas podrà tastar per primera vegada aquest Sant Miquel, a la nova Fira Most de Lleida, i neix amb la voluntat de convertir-se en un símbol gastronòmic del territori, atès que està fet amb ingredients 100% de Lleida. Segons han explicat, aquest dimecres els seus impulsors, el Gremi ha creat un distintiu per identificar aquells forns que segueixin la fórmula original del nou pa i s'adhereixin al projecte. Durant l'acte de presentació del nou producte a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, el president del Gremi de Forners de les Terres de Lleida, Toni Frías, ha explicat que el pa Piriponent és més que un pa. És la unió entre pagesia, farineres, forners i productors locals.
Avui us presentem el que ha sigut un projecte de molt temps. Vull dir, no? Hem tardat 6 anys a poder gaudir del pa de Lleida. És un pa que comencem des de l'aigua, des de la farina, des de la sal, des de l'oli, i al final els obradors de que són d'aquí de Lleida. Vull dir, des de la Plana fins als Pirineus. És un pa amb una massa mare que hem elaborat nosaltres, és un procés que hem ficat molta dedicació, molta cura i molta passió. I gràcies a aquesta passió que hem pogut transmetre al nostre pa, hem aconseguit un pa molt saludable i equitatiu per tothom. Aquesta massa mare ve de fruita d'aquí de Lleida, que és el important, que és el que hem comentat, que és tot producte d'aquí. La farina se conreja aquí a Lleida i la farina se mou aquí a Lleida amb un molí de pedra que hem buscat que tingués aquestes condicions, i la sal i l'aigua és també d'aquí de Lleida tot.
Després d'un procés creatiu que ha durat 6 anys, el pa impulsat pel Gremi ja es pot comprar en determinats forns de Lleida, Barbens, la Foliola, l'Albi, els Alamús i Vilaller. A més, es podrà tastar i comprar a la Fira de Sant Miquel i la Fira Mos, que se celebra del 27 al 29 de setembre, tant a l'estand del Gremi de Forners com al de Gust de Lleida, de la Diputació de Lleida. Diumenge al migdia es duran a terme un tast i una explicació al mateix estand de la Diputació, ubicat al pavelló 3 de Fira Lleida. Vallfogona de Balaguer es prepara per viure un intens cap de setmana de celebració amb motiu de la Festa Major de Sant Miquel 2025. Els actes comencen aquest divendres amb la 6a Fira Gastronòmica. La fira tindrà lloc al carrer Major a partir de 8:45 i oferirà un ampli ventall de tapes elaborades amb productes locals. L'activitat es complementa amb música ambient i espectacles, convertint el carrer en un gran espai de trobada gastronòmica i festiva. La inauguració de la fira marcarà també l'inici oficial dels actes de Festa Major, amb una primera jornada que continuarà amb els correfocs dels bèsties ferèstics de Balaguer, la tradicional tallada del xop, un castell de focs i els primers concerts a càrrec de Silver Monkey i diversos DJs.
L'alcalde de Vallfogona, Xavier Castellana, ha explicat a Ràdio Balaguer que el mercat millora i agrada més cada any. Com a mostra, el fet que s'ha arribat a la 6a edició amb més venda de tapes cada any i amb la introducció de novetats com algun espectacle o activitat entremig.
De fet, estem al 6è mercat gastronòmic, vull dir, és una activitat que ens funciona superbé, molt bé, amb aquesta Festa Major. Cada any anem augmentant el que és la venda de tapes, anem introduint coses noves, que els espectacles entremig, vull dir, enguany també hi ha un petit espectacle entremig dels participants o de la gent que vingui, i és una cosa que cop va agradant més. Esperem que el temps ens acompanyi una mica més, farà fresqueta, però bueno, i any rere any la cosa va superant. Vull dir, potenciem el que és la gastronomia local, amb els restauradors i establiments que tenen el municipi, i tot el que és amb degustacions de vins de proximitat.
Castellana recorda que l'any passat es van servir unes 2.300 tapes en només dues hores, i aquest any les xifres de venda anticipada els fan ser optimistes de cara a igualar o superar fins i tot aquesta xifra.
L'any passat van ser unes 2.300 tapes amb parell d'hores. Enguany anem pel mateix. Estem fent la venda anticipada i, de moment, molt bé la venda anticipada. Bé, i nosaltres creiem que segur anem al mateix número que l'any passat o potser podem incrementar, perquè any rere any hem anat incrementant.
L'alcalde destaca també que la fira serveix com a pol d'atracció per fer una nit d'estrena de la Festa Major amb molts assistents. Tot i coincidir amb altres festes majors fortes i relativament a prop, cada cop hi assisteix més gent vinguda de fora del municipi, sobretot de llocs com Balaguer, però també de més lluny.
Sí, intentem que sigui un pol d'atracció amb el fet que dius, bueno, va, comencem amb el sopar gastronòmic aquest, on desenllacem ja, diguéssim, amb els diables, els correfocs, i després anem a fer la tallada del xoc, que ja estigui tòpica de l'iPhone, sí, la tallada del xoc del setembre per Sant Miquel, i després ja fem el grup de diversions, la música, i que podem enllaçar-ho tot, doncs que ja des de les 9 de la nit fins a les 6 i mitja de la matinada, doncs tens diversió, diguéssim, i festa assegurada aquí al municipi. De fet, venem molt tíquet el mateix dia, venem molt tíquet, sí que han fet la venda anticipada dels packs, que més que res doncs, han vist la gent que ha vingut a fer la compra, doncs són la gent d'aquí al municipi, però el mateix divendres veus molta gent de fora, també, eh? I cada cop veiem més, gent, municipis dels costats, o per exemple aquí a Balaguer mateix, vull dir, de Balaguer ve moltíssima gent, també. Vull dir que sí que és un incentiu amb el que fem. Sí que és veritat que també tenim festes majors fortes i competents com són les de Lleida o Artesa, vull dir, al costat, però bueno, nosaltres contents i és un pol d'atracció i la gent ve i que s'ho passi bé i disfruti i que gaudeixi del menjar i la música ambient i tot una mica.
La programació de la Festa Major de Vallfogona de Balaguer continuarà dissabte. Ho farà amb activitats infantils, amb inflables i amb espectacles a la plaça Sant Miquel, al Correplaces i una nit de concerts en què hi seran el grup L'Oreja de TikTok, seguits per les sessions del DJ Miquel González i Jordi Laro. Diumenge serà el torn dels actes més tradicionals, amb la missa solemne en honor a Sant Miquel, la ballada de gegants i grallers i una audició de sardanes amb la cobla Montgrins. A la tarda del diumenge i a la mateixa orquestra oferirà el concert i ball de Festa Major. Finalment, el dilluns dia 29, la festa es clourà amb una festa holi amb escuma de colors, espectacles infantils i el concert i ball del grup Geniums. Castellana ha recordat la gran varietat de propostes que s'oferiran al llarg d'aquest cap de setmana i que s'allargaran fins dilluns, que és el dia del patró, i ha convidat a tothom a assistir-hi.
Aquest cap de setmana tindrà els espectacles infantils, el ball, inflables. Clar, nosaltres el dilluns aquí també és Festa Major, el dia 29 de setembre, que és el patró, també tenim amb activitats amb Festa Holi, Festa de l'Espuma, amb concert, ball, també el dilluns a la tarda, el diumenge portem la Montgrins, el dissabte ja pel jovent, amb el Correplaces també, i amb la xaranga. Vull dir, tenim per tots els gustos que vinc, que s'ho passaran molt bé, disfrutaran i gaudiran de la Festa Major.
També en el capítol d'agenda us avancem que el proper dissabte, 27 de setembre, i el dissabte 4 d'octubre, la ciutat de Balaguer acollirà diversos actes organitzats pel col·lectiu Balaguer en Palestina, amb l'objectiu de mostrar la seva solidaritat amb el poble palestí i sensibilitzar la comunitat sobre la situació de Palestina.
Aquest dissabte 27 de setembre, a les 11 del matí, es vol realitzar una pintada de mural col·laboratiu al mur del riu, a l'altura del Pont Nou, on es convida tothom a participar-hi activament. Un mural, que serà una mostra de suport visual al poble palestí, servirà com a punt de trobada per la comunitat local per expressar la seva solidaritat. El 4 d'octubre la jornada continuarà. Ho farà amb una concentració davant del mural a les 11 del matí també. A partir de 11:15 la concentració es transformarà en una manifestació fins a la plaça Mercadal, on els participants estaran convidats a vestir-se de negre com a signe de dol i protesta per la situació actual de Palestina. Aquesta iniciativa, que es durà a terme sota el lema Balaguer amb el poble palestí, busca sensibilitzar la ciutadania sobre la situació d'aquest poble i promoure la solidaritat global. Els actes estan organitzats pel col·lectiu Balaguer en Palestina, que ha animat a tothom a sumar-se a la causa.
I abans dels esports, parlem que Os de Balaguer es prepara per viure la seva Festa Major, amb un programa intens d'activitats. La festa arrenca aquest divendres amb el repic inaugural de campanes a càrrec de l'Associació de Joves Campaners, seguit del sopar de germanor al pavelló i l'espectacle Tex-Mex. El dissabte serà una jornada familiar, amb parc infantil al Figueral, el concurs de Botifarra i la música de l'orquestra Saturno, que oferirà un concert, ball de tarda i ball jove de mitjanit, rematat amb el DJ Joel. El diumenge començarà amb esmorzar popular a la plaça Marcelino i la tirada Diada de Villes i la desena trobada gegantera. A la tarda, nova sessió de concurs de botifarra i ball de tarda amb el grup Orgue de Gats, amb servei d'entrepans de pernil o tonyina. El dilluns, dia de Sant Miquel, es farà la missa major, seguida del ball de vermut amb Gelaissa. A la tarda hi haurà la final del concurs de botifarra, un nou ball de tarda amb Gelaissa i com a cluent del Castell de Focs al pati de l'escola. Tots els concerts, espectacles i balls es faran al pavelló municipal, que també oferirà servei de biquinis i entrepans.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Engeguem l'apartat esportiu parlant de futbol formatiu. El passat cap de setmana van arrencar les competicions de categoria preferent de la Federació Catalana de Futbol, on el Club Futbol Balaguer hi té representació. Comencem parlant del preferent cadet S16, que es va imposar per 2-1 contra el Club Esportiu Berga, amb les anotacions de Bas Ballo per part del Balaguer al minut 7. Guillem Gómez va fer el segon gol dels balaguerins al minut 28 i Arredondo Konokenko va anotar el 2-1 definitiu al minut 79, que de res va servir perquè els 3 punts es quedessin al Municipal de Balaguer. La pròxima jornada els balaguerins es desplaçaran fins al camp de futbol municipal de Magraners per enfrontar-se al Futbol i Formació Lleida. En preferent cadet S15, el Balaguer va guanyar per 1-3 el Sant Cugat Futbol Club B. Martín Iliez va inaugurar el marcador pels balaguerins. Al minut 5 de la primera meitat, Kilian Soto va anotar el 0-2 al minut 37. Un minut més tard, Gerard Vergés va anotar l'1-2 i David Maurissa va tancar el partit amb l'1-3 definitiu, que va fer que el Balaguer sumés els 3 primers punts de la temporada. El pròxim compromís del cadet S15 serà el Municipal de Balaguer contra el Natació Terrassa. Passem ara a preferent infantil S14, on el Balaguer va caure derrotat per 0-4 contra el Centre d'Esport Sabadell, amb les anotacions de Yael Morero, Iker García, Axel Guillermo i Mario Cerezo, que van fer els 4 gols dels alaquinats. Els balaguerins intentaran sumar els 3 primers punts de la temporada en la pròxima jornada, on jugaran contra la Unió Esportiva Mollet. I en preferent a la BS12, els de la capital de la Noguera van caure derrotats per 3-2 contra el Balàfia en un partit disputat on el Balaguer es va avançar en el marcador amb el gol de Musa Wanyanga al minut 20 de la primera meitat. Youssef Alak va anotar el gol de l'empat al 29. Wanyanga va fer el seu segon gol del partit al minut 46 i Desmond Osei Frimpong va capgirar el partit en només 2 minuts amb els gols que va anotar al minut 58 i 59 de la segona meitat. En la pròxima jornada, el Club Futbol Balaguer rebrà a casa el Club Esportiu Artesa de Segre. I no deixem el futbol perquè ahir al vespre es va disputar el darrer partit de la primera jornada del grup 5 de segona catalana entre l'Olímpic de Can Fatjó i el Club Esportiu Artesa de Segre. El maig va finalitzar amb empat a 0, on cap dels dos conjunts va saber aprofitar les oportunitats de gol per trencar la igualtat. Amb aquest empat, l'Artesa suma el primer punt de la temporada i se situa en 6a posició, on comparteix posició amb el Can Fatjó, el Club Futbol Solsona, el Vallfogona a Balaguer, l'AEM de Lleida i l'Atlètic Almacelles. La pròxima jornada, els de Nil Baró rebran diumenge vinent, a partir de les 5 de la tarda, al Municipal d'Artesa, l'Atlètic Almacelles, amb l'objectiu d'aconseguir la primera victòria oficial de la campanya. Deixem el futbol i passem a parlar de curses populars, perquè Bellmunt d'Urgell acollirà el diumenge 5 d'octubre la primera cursa urbana d'orientació, una de les activitats centrals a Memorial 1 d'octubre. La prova, oberta a tothom i pensada per gaudir en equip, convertirà els carrers i places del municipi en un autèntic circuit d'orientació esportiva. Les inscripcions de dorsals es podran fer el mateix dia a partir de les 9 del matí a la plaça Major, amb equips d'un màxim de 5 persones. També online a les xarxes socials de l'Ajuntament de Bellmunt d'Urgell. La sortida de la cursa serà a les 10 del matí i els participants hauran de superar diferents punts de control fins a arribar a la línia de meta. La prova està dissenyada perquè puguin participar tant famílies com grups d'amics i acabarà cap a 1:45 de la tarda amb el recompte de classificats en format individual i col·lectiu. La iniciativa, sota el lema Puputs i Brúixoles, vol fomentar l'activitat física, el treball en equip i la descoberta de l'entorn urbà de Bellmunt d'Urgell d'una manera lúdica i participativa. Després de la cursa, a 2:15, se celebrarà un dinar popular a la Casa de la Vila, amb aperitiu, paella i postres. Els tiquets tenen un preu de 14 euros per als adults a partir de 10 anys i 8 euros per als infants de 2 a 10 anys. Es poden adquirir a l'Ajuntament de 9 a 1 de la tarda o inscriure's online a través de les xarxes socials municipals. La cursa donarà el tret de sortida a una jornada que continuarà a la tarda amb activitats de participació ciutadana com la presentació del projecte de Pump Track i una votació popular sobre les propostes vinculades.
Arribem al final de l'informatiu i, com és habitual, dediquem aquests darrers minuts a fer un breu repàs, una mirada a les portades dels diaris. Començant pel diari Segre, que obre portada amb el titular «Una nova avaria tanca 2 hores 60 passatgers en un tren a la Floresta». També es fa ressò que Pàmies va a judici recolzat pels seus seguidors. L'horticultor va declarar per promoure l'MMS contra l'autisme arran de la denúncia de salut. La fotografia central de portada protagonitza l'ampli dispositiu que es va muntar al Pallars Jussà per trobar el proletari de 23 anys perdut dimarts. La Mañana, per la seva banda, destaca que Trajuxa preveu tractar 45.000 tones de brossa a gener a partir del 2027. La gasificació d'aquests residus urbans servirà per assecar els purins en substitució del gas natural usat fins ara i per biometà. També diu que un detingut a Balaguer per eludir l'ordre de presó, l'home té una condena de 6 anys per llançar una bola amb droga i un mòbil dins del centre penitenciari i els Mossos d'Esquadra l'arresten al Firal. I el Besa fa 9 mesos que no té secretari a l'Ajuntament. L'alcalde Toni Balàs reconeix que la situació és un drama. Finalment, el Punt Avui publica un reportatge on explica que un 82% dels catalans creuen que hi ha molta o bastanta corrupció, una percepció ciutadana que els experts admeten que es manté molt alta i que impacta de ple en l'opinió de la gent. I l'Esportiu obre la seva portada amb la prèvia de l'Oviedo-Barça, un partit on els blaugranes volen allargar la sèrie de bons resultats davant d'un rival assequible. Amb aquest repàs als titulars dels diaris, ara sí, donem punt final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabo de passar un bon dijous.